L'esmorzar del 62.
En el Zoo de Barcelona s'estan fent grans canvis amb el propòsit de crear espais en els que els animals visquin en condicions fantàstiques. De fet, sempre hi ha obres i millores, però ara, al mes de maig, els primers inquilins del Zoo que notaran aquests canvis són els orangutans. Estrenen instal·lació molt més gran i agafen un tros del que era el fossar, aquell fossar on hi havia els micos de tota la vida. A la tardor, ampliació de la zona on viuen els elefants i també de les girafes. De fet, s'està creant un gran espai anomenat la sabana, on estaran elefants, girafes i lleons. Bé, moltes coses que passen, una nova temporada d'estiu que comença, i nosaltres estem amb en Josep Maria Alonso. Ell és cap de recerca i conservació del Zoo de Barcelona i l'hem convidat a esmorzar al 62 amb el propòsit de descobrir què és el que està passant, com arriba la primavera, el zoo, i quines són aquelles qüestions que s'han de ressaltar per les persones que potser fa temps que no visiten les instal·lacions del zoo. Senyor Alonso, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Cafè, croissant, té, què és el que esmorzem?
Doncs intentem esmorzar forts per arribar al zoo en plena activitat.
En forma.
Sí.
Els animals del zoo també deuen tenir esmorzars apropiats i exactament molt detallats per cadascuna de les espècies, m'imagino, no?
Doncs sí, de fet, o sigui que els zoos són la part nutricional, diguéssim, és una de les parts que es cuida més, perquè, diguéssim, una de les nostres màximes preocupacions era el benestar animal, i dintre del benestar animal, doncs, la bona alimentació, diguéssim, és cabdal per una bona alimentació, tant la quantitat adequada com la varietat, ajustar-nos al màxim a les dietes que mengen en llibertat. Doncs això vol dir que ens hem de, com dius, adaptar-nos a cada espècie exactament i buscar, doncs, moltes vegades fruits tropicals, coses que no són tan normals del dia a dia nostre, però que, bueno, nosaltres ens hem de buscar
bambú,
la vida una mica.
També? Bambú?
Bambú, per suposat, sí, sí, fulles de plat, aquí aprofitem moltes coses, també. És veritat que adaptem els nostres animals també a la nostra realitat i a el que és més fàcil de trobar. I aleshores, si a la sabana troben fulles d'arbres que són semblants als plataners, per nosaltres és molt fàcil trobar fulla de plàtan. El zoo, sabeu que és una illa vegetal al mig de Barcelona que té uns plàtans centenaris, i per tant, després de les podes, doncs aprofitem evidentment tota la fulla que traiem d'aquestes podes.
L'alimentació és una preocupació d'aquelles persones que estan al front del zoo, que estan dirigint el zoo i que cuiden permanentment dels animals, però també una altra preocupació és que el seu hàbitat sigui el millor possible, no? Que visquin en un hàbitat que sigui adequat per cadascuna de les espècies, però també que sigui lo suficientment ampli i que tinguin el suficient espai com perquè no es trobin, o com a mínim no tinguin estrès provocat per l'instal·lació.
Sí, evidentment el concepte del zoo del segle XIX, inclús principis del XX, d'exhibició de feres, això ha passat a la història ja sortosament a la gran majoria dels zoos del món, i el que anem és a buscar, és a representar els hàbitats naturals d'aquests animals, ja no tan sols perquè la part educativa és molt important i perquè la gent s'emporti un missatge a casa de no només dels animals sinó del medi on viuen, sinó també pels propis animals, perquè es sentin molt més còmodes dintre del seu espai que tenen dins el zoo, no?
Els orangutans seran els primers inquilins que se'n beneficiaran d'aquestes ampliacions. Bé, de fet, la zona de goril·les ja va ser modificada fa no massa temps.
Sí, fa uns anys. O sigui, de fet, estem parlant ara de la sabana i dels orangutans perquè són les obres que tenim ara mateix en funcionament, però el zoo, les obres no paren mai.
Clar, ja m'imagino.
Això, per lo bueno i per lo malo, és veritat. Perquè això ens crea moltes complicacions a nivell organitzatiu. Clar, o sigui, tenim una part important del zoo en aquests moments tancada per obres, però quan s'obrin aquestes obres, evidentment hi haurà, doncs això, com dèiem, quatre espècies que milloraran molt, molt, sensible, molt, molt sensiblement les seves condicions de vida, no? Com deies, el primer seran els orangutans. A finals de primavera obrirem la nova instal·lació d'orangutans, en la qual quasi multiplicant per 10 la seva superfície que tenien abans. La superfície, i en aquest cas el volum, perquè amb els primats hem de parlar de volum, no només de superfície, sinó que els animals poden pujar-se per certes parts de la instal·lació, amb la qual estan guanyant també molt d'espai en quant a superfície cap amunt, diguéssim, no?
Quants orangutans hi ha en aquests moments? Perquè no fa massa haver-hi cries d'orangutans, jo recordo.
Sí, doncs tenim un mascle reproductor al cal, tenim tres femelles i en aquests moments dos cries.
Són bastant estrelles els orangutans, no? Entre la gent que els visita.
Home, dintre dels grans primats, diguéssim, tenim tres de les espècies de grans primats, que són els ximpanzés, els goril·les i els orangutans. Aquests són els que són més propers a l'espècie humana. Ens faltarien els bonomos, que millor en algun dia doncs, podrem arribar a tenir-los. Però en aquests moments tenim aquestes tres espècies que són les més properes en les més properes de fet són els bonobos, però els altres tres estan molt a prop també de l'espècie humana i per tant són dels més visitats i dels més valorats per tots els
de fet amb aquesta interacció que abans parlàvem o de com és el nou so a nivell global, o sigui, quines són les intencions i les ambicions dels sos i com treballen, trobaríem exactament també aquesta qüestió, no? La de que hi ha animals que passen d'un so a l'altre quan poden procrear o que hi ha un intercanvi perquè tots els sos estiguin el més complet possible però sense que alteri massa la vida dels animals en llibertat.
Sí, evidentment, o sigui que hi ha una xarxa europea de zoològics que treballen en xarxa i que cada una de les espècies, o una gran majoria de les espècies, sobretot les que estan en perill més crític de conservació, doncs tenen uns programes de cria a nivell europeu, a nivell dels zoos, no? El que es diu conservació ex situ, no? Conservació de l'espècie fora del seu lloc natural, per tant, conservació en els zoos. Aquests programes de cria europeus el que fan és assegurar-se de la viabilitat d'aquesta espècie pels propers 200 anys de la població a dintre dels zoos. I això no s'aconsegueix amb un sol zoo, ni amb dos, ni amb tres, ni tan sols només amb els zoos espanyols. S'ha de fer un treball en xarxa a nivell de molts zoos, i en aquest cas, doncs això, a nivell europeu, doncs més de 200 zoos treballen en xarxa en aquest sentit, i poden, o sigui, intercanvien animals per millorar la genètica, diguéssim, de la població, en aquest cas, per exemple, dels orangutans. A nosaltres ens poden requerir una de les nostres femelles per portar-la, doncs, al zoo d'Hamburg o al zoo de Londres, per poder millorar la genètica de la població europea de dintre dels zoos d'orangutans. I nosaltres estem obligats a enviar la nostra família cap allà. I ens n'enviaran una altra per nosaltres també poder millorar la nostra genètica i poder anar assegurant d'aquesta manera la viabilitat d'aquesta població a nivell europeu, no?
I dins d'aquesta xarxa, el zoo de Barcelona està ben posicionat en el rànquing dels millors zoos europeus?
Doncs mira, precisament la setmana que ve tenim una persona que estableix un rànquing dels zoos europeus en base a moltíssims paràmetres, no només els animals sinó dels programes de recerca, de la inversió, del nombre de personal que té, etc. I estem a dintre dels 50 primers zoos europeus, perquè és el rànquing aquest. L'últim cop que es va fer, fa anys ja, no recordo on estàvem, però estàvem bastant ben posicionats dintre dels 10 o 15 primers.
Abans d'entrar a la sabana, senyor Alonso, els dracs de Komodos també?
I tant que estan bé.
Sí?
Sí, és una de les últimes grans obres, perquè dèiem que és veritat que bueno, es fan les visibles són les més grans sempre, no? La sabana, els orangutans, els comodos, però els no para mai, sempre fem obres petites també, perquè les millores no són només per fer noves instal·lacions, sinó per arreglar les que ja tenim, perquè és veritat que tenim 120 anys d'història també per lo bo i per lo dolent.
I també 120 anys sobre les instal·lacions, sobre algunes, no?
Algunes d'elles, clar, es van quedant una mica enrere.
És que els rèptils estan... Bueno, jo les recordo com una mica antigues, no?
De fet, el terrari és una de les nostres prioritats en quant a inversió. És una prioritat global perquè és el terrari, diguéssim, és tot l'edifici en general que volem rehabilitar i donar un nou enfocament, un nou espai per moltes de les espècies que tenen allà dintre, perquè a nivell estructural és un dels edificis més antics i que necessita aquesta rehabilitació ben aviat.
Bé, senyor Alonso, la sabana, un espai amb moltes ambicions, un espai en el que compartiran amb les diferències absolutament lògiques els lleons, els elefants, les girafes, i no sé com és el concepte d'aquesta nova instal·lació i no sé quina serà la relació que tindrà amb la sabana africana realment, no?
Doncs de fet hi haurà més comparticions d'espai, perquè amb els lleons, per raons òbvies, ningú pot compartir espai.
Però no són de fiar.
però amb els elefants i amb les girafes sí que comparteixen espai, està previst, no en la primera fase, perquè ara el que farem serà, quan obrim les instal·lacions, posarem només els elefants i només les girafes, però en una segona fase, quan més aviat millor, doncs amb els elefants viuran, conviuran unes gaseles del Sahel també, les gaseles d'orques, i unes tortugues d'esperons. I amb les girafes viuran unes altres gaseles, les gaseles dama, que són a més les gaseles mort, són animals que estan extints en llibertat i que només queden a dintre dels zoos, d'aquesta xarxa de zoos europeus que de la que parlàvem abans, no? I amb aquestes gaseles també hi haurà facuquers, amb la qual començarem
a tenir... la ignorància.
Els facuquers són... Segur que si et dic la pel·lícula del Rei León,
sí,
aquells dos personatges que són tan divertits, el Timon i el Pumba,
sí,
doncs el Pumba és els facuquers.
Molt bé. Les persones que vagin al zoo trobaran un hàbitat diferent a simple vista? O sigui, quan parlem de la sabana trobaran que l'hàbitat és molt diferent i que s'acosta i s'apropa exactament a la sabana?
Doncs aquesta és la nostra intenció. O sigui,
és que deuen haver limitacions, no?, per propi entorn.
El projecte inicial, o sigui, ara avui en dia està molt de moda la paraula bioimmersió, zooimmersió, doncs perquè el visitant no només vegi un espai, diguéssim, representant la natura, sinó que s'hi trobi immers, no?, que és ell mateix a dintre de, mentre fa el recorregut perdó, es trobi dintre d'aquest espai, no? Llavors, a la setmana hem intentat això. El que passa que sí que tenim uns certs limitants del projecte inicial, que era molt espectacular, en el qual una persona podia passar pel mig de la sabana i mirar cap a un costat i veure els elefants, i mirar cap a l'altre, veure les girafes, i mirar cap al front i veure els lleons, inclús algunes perspectives que et permetien veure les tres espècies en una mateixa visual. Doncs algunes d'aquestes han variat una mica, perquè la limitació principal a dintre el zoo, a part de l'economia, evidentment, és l'arqueologia. Quan comences a excavar qualsevol cosa a dintre del parc de la Ciutadella, et trobes doncs restes arqueològiques des dels cartaginesos, passant pels romans i fins al 1714, amb la qual
i suposo que d'haver una normativa de preservar tot aquest,
evidentment, o sigui, que dintre dels àmbits d'obra ara mateix treballen, en aquests moments treballen un equip de 14 arqueòlegs permanentment, amb la qual qualsevol cosa que es troba doncs van allà, la documenten. Si la poden retirar, doncs la retiren, si no, doncs això amb la documentació la tapen i la geoposicionen per saber que està allà, etc. I després podem seguir fent la nostra tasca, però hi ha algunes que no es poden modificar d'allò, que no podem tocar, i llavors hem de modificar aquest projecte inicial que teníem. No? Això ens fa una mena de complicacions, ens provoca moltes complicacions, però estem on estem, els orangutans estarem a temps de...
Els orangutans al mes de maig.
Sí,
final de ja els podem anar a veure.
Sí.
Molt bé.
Molt probablement.
A la tardor, la sabana?
Sí, a la tardor. La sabana és la que va una mica més lenta, no ens n'hem d'amagar, perquè precisament és la més ampla i, per tant, és la que té més, diguéssim, més condicionants d'aquests en quant a arqueologia. I ara mateix anem una mica endarrerits, però aquest endarreriment, per exemple, també ens ha passat a orangutans i hem acabat recuperant aquest temps. És possible que amb la sabana, durant l'estiu, acabem recuperant aquest temps i puguem a la tardor obrir-la.
Però hi ha una notícia que ens agrada també molt, una gran notícia, penso, per tots aquells que són habituals del zoo, que és la que ens fa saber que el delfinari també tindrà obres pròximament i que tindrem un delfinari fantàstic.
Sí, de fet aquest és un és el projecte estrella, el projecte que ens provoca molts mal de caps, però aquests mal de caps que et ve de gust tenir, realment, perquè les instal·lacions que tenim avui en dia en el Zoo de Barcelona pels dofins, no ens n'hem d'amagar, estan clarament obsoletes, i per tant hem de buscar una solució, perquè si no els dofins haurien de marxar de Barcelona, hem de dir-ho així de clar. I per tant la decisió ha sigut, no, farem un delfinari, un nou delfinari, unes instal·lacions adequades per els animals que tenim, a dintre de les instal·lacions de Ciutadella. Això, un altre cop amb l'arqueologia, xoquem amb l'arqueologia.
Clar.
Aleshores, ara mateix estem, o sigui, s'ha definit l'àmbit on aniria aquest delfinari. Començarem ara a la tardor, quan acabem les obres de Sabana, es començarà una cata a cel obert, diguéssim, d'arqueologia, per veure exactament, perquè les piscines us podeu imaginar que
són fondes,
de ser bastant profundes i hauran de baixar bastant. I per tant, abans de començar, diguéssim, l'obra gran del delfinari, haurem de fer una cata a cel obert d'arqueologia només per determinar a veure on podrem posar una o una altra piscina, no?
Senyor Alonso, per acabar, quin és el seu animal preferit?
Ostres, aquesta és una pregunta que des del primer dia em fan, des que treballo.
Sí, no, ja sé que potser no és molt original, no? Però tots tenim un animal preferit.
No, però és
una... I ells no sentiran la ràdio, tampoc no se sentiran malament.
Des que vaig entrar els ho vaig dir, segur que me la preguntaran, i jo sempre contestaré el mateix. No puc dir que tinc un animal preferit o no, i tal, però des del primer dia vaig dir, el meu animal preferit és l'os formiguer, des que el vaig veure i des que el... cada dia passo per allà, està molt a prop de l'edifici de direcció, passo una estoneta per allà a veure'l. És un animal que és absolutament, o sigui, fascinant. Aquella trompa que té, gran, altres característiques biològiques que el fan molt especial, la veritat. I és un animal que em toca molt endins, no sé per què, perquè jo vinc de treballar tota la vida amb animals marins, amb dofins, amb balenes, amb foques, i que són animals també molt fascinants, però potser per això, per treballar tota la vida ja m'he normalitzat, he interioritzat això i no em crien tant l'atenció, i en canvi aquest em va tocar des del primer dia, no?
Doncs a veure l'os formiguer, però també a veure els lleons, els orangutans i tots els animals que viuen al zoo, és una bona alternativa, una bona estona, podem passar una bona estona en família o sols, tampoc no cal anar en família, i gaudir d'un bon matí i disfrutar de tot allò que ens ofereixen els animals en el zoo de Barcelona i també de l'hàbitat. Senyor Alonso, moltíssimes gràcies per esmorzar avui diumenge amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins un altre, adéu.